L'Iran, que li queden 48 hores perquè desbloquegi l'estret d'Ormuz. Si no, diu, atacarà les seves plantes energètiques. L'Iran ja ha contestat, però, que ha atacat justament un vaixell en aquest mateix estret. El cas és que el país persa també ha informat que diverses empreses petroquímiques han estat avui objecte d'atac. Mentrestant, a Europa, els ministres d'Economia d'Espanya, Alemanya, Itàlia, Portugal i Àustria han demanat a la Comissió Europea un impost que gravi els beneficis de les companyies de subministrament d'energia, això per distribuir de manera equitativa, diuen, les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. I amb aquesta informació no hi ha temps per res més. Tancam el butlletí horari de les 9 d'IV3 Ràdio. Més informació a l'emissora pública quan siguin les 10. Fins després.
Més informació a ivetresnoticies.com. Un anys amb tu. El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IV3 Ràdio. Avui començam amb el que creiem que és una bona notícia per la ciència a ses illes. I és que la Universitat de les Illes Balears ha ampliat el mapa d'estudis i ja tenim dos noves titulacions per al curs 2026-2027. El grau de Ciències de la Mà i el doble grau de Matemàtiques i Física. I bé, no us sembla increïble que la Universitat d'unes Illes no tinguessin encara una titulació de Ciències de la Mà? En tot cas, benvingudes siguin aquestes noves titulacions i esperant que obrin la porta a l'interès científic i també a la conservació de la nostra Mar Balear. Bona nit des d'Eivissa per totes les illes. Començam aquest Nautilus a meitat de Setmana Santa amb Pablo Morgantis a Sala de Màquines i en Dani Manau en jo al pont de comandament. Bona nit.
Bona nit a tothom.
Comences tu el sumari, per exemple.
Perfecte. I d'avui ens posarem al dia en un tema del que ja us vàrem parlar fa un temps. Segur que tots sabeu que moltes de les nostres platges estan contaminades amb uns microplàstics que anomenen pèl·lets. Idò, bé, aquests plàstics mos arriben d'empreses petroquímiques de Tarragona i, sobretot, hi ha dues organitzacions, Good Karma Project i Surfrider, que estan lluitant perquè aquestes empreses es facin responsables del problema.
Avui parlarem amb el coordinador de Surfrider, en Xavier Curto, que volem que ens expliqui a quin punt està la lluita, les denúncies interposades i com està el reglament europeu que obligarà aquestes empreses a evitar les pèrdues de microplàstics.
I després el científic del CSIC, Carlos García Soto, expert en governança dels oceans i el clima, ens donarà les claus del Tractat Global de l'Oceà.
El que deim també el Tractat d'Alta Mar, que va entrar en vigor el 17 de gener i el que haurem de fer cert seguiment. En Carlos García Soto ens explicarà com es té que desenvolupar el Tractat Internacional ratificat per més de 80 països. I bé, també haurem de treure el periscopi.
Avui parlarem d'un aspecte al qual sovint no li parem atenció relacionat amb l'escalfament global. Les cada vegada més freqüents altes humitats, l'efecte que hi afegeix el Niño i també parlarem de l'aire que respiram.
Bé, idò, anem en la primera entrevista. Si voleu saber què està passant en la contaminació per pèl·lets a les nostres costes, quedeu-vos en naltros. I quan aneu a la platja us podeu fixar si hi ha molts de microplàstics. Ara entendreu millor per què són allí.
El Nautilus, des d'Eivissa i per a totes les illes, el programa d'IV3 Ràdio que dona veu als científics de les Balears.
La contaminació per pèl·lets plàstics a les platges de les illes ha estat una constant els darrers anys. I sabem, també des de ja fa anys, que els responsables d'aquesta contaminació són empreses químiques de Tarragona. S'han posat denúncies, s'han obert expedients i fins i tot el govern balear va anunciar que es personaria la causa oberta en un jutjat contenciós administratiu de Catalunya. Bé, i d'avui volem repassar el que ha anat succeint en aquest cas de contaminació per plàstics i posar-nos al dia. Així que parlarem amb el coordinador de Surfrider, Greiner, una de les organitzacions que ha estat seguint de prop el que està passant. Saludant ja el seu coordinador, Xavier Curto. Molt bona nit, Xavier. Benvingut al Nautilus.
Molt bona nit. Moltes gràcies.
Bé, primer de tot, m'agradaria que recordassis als nostres oients què són exactament aquests pèl·lets de plàstic i que mos explicassis com acaben a la Mediterrània.
Molt bé, doncs mira, estos pèl·lets són, que també se'ls diu de forma molt, molt romàntica, làgrimes de sirena,
sí.
Però que realment són un problema, no? És la matèria prima amb la que es fa el plàstic. Què passa? Que durant molts anys, bueno, fins ara no hi ha hagut cap tipus de regulació per a les empreses que treballen amb tota la cadena de valor del plàstic. Què vol dir això? Que una empresa que produeix, transforma, transporta, etc., el plàstic, sí, una petroquímica, una empresa que transforma el plàstic, el que siga, no té cap obligació per a prevenir la pèrdua de pèl·lets, ni que declarar quan es perd ni on es perden. Això, o sigui, portem molts anys que sabem que no hi ha aquesta regulació. És una de les coses que hem vingut demanant des de les ONGs, perquè què passa? Si no hi ha cap tipus de regulació, doncs es perden milers, centenars de milers de tones a Europa cada any de pèl·lets. I, bueno, sembla que no hi ha una problemàtica, però perquè és una problemàtica invisible, però realment el que estem perdent és que en un principi no és cap problema, perquè és la matèria prima del plàstic, és amb el que es fa el plàstic, però, clar, està pensat per a que tingueu un ús. Una vegada arriba al medi ambient, es dispersa i ja no desapareix mai, perquè el plàstic no desapareix.
Clar, clar. Bé, i com arriben, però, ses petroquímiques de Tarragona fins a la Mediterrània pel riu, o com creus que arriben?
Pues mira, hem de contextualitzar, no?
Sí.
Aproximadament el 60% del plàstic que es produeix a tot l'estat espanyol es fa a Tarragona, més o menys, per tenir una referència. Per tant, què vol dir això? Que Tarragona és un punt superimportant de producció de plàstic. Què passa? Com no hi ha aquesta regulació, normalment en tota la cadena de valor del procés del plàstic, és a dir, amb el transport, amb la logística, amb la producció,
sí,
hi ha petites pèrdues. Clar, hi ha petites pèrdues que quan multipliques tota aquesta producció, pues, pots imaginar-te que el que s'acaba perdent és molt. Perquè hem de diferenciar dos tipus de pèrdues diferents. Es poden perdre pèl·lets de forma general amb la cadena, al transport terrestre, en qualsevol punt del procés,
sí,
o també pot ser que hi ha un vaixell que s'esfonsa i que perd, o que perd un contenidor i d'una forma molt, molt puntual hi ha un problema al mar, no? Però la majoria de pèrdues no són al mar, sinó que són terrestres i és d'aquest tràfic, d'aquest moviment continu.
Uh-huh. Bé, a platges de Menorca, com Cavalleria, per exemple, s'han arribat a trobar densitats de més de 6.000 pèl·lets per metre quadrat. Sabem quantes àrees de la Mediterrània s'estan veient afectades per aquestes pèrdues de plàstics de les petroquímiques de Tarragona?
Pues és, la veritat que és bastant complex, perquè fins ara no sol fer un seguiment tan continu. Sí que, per exemple, el Ministeri de Transició Ecològica, o sigui, el Ministeri de l'Estat espanyol, sí que havia contabilitzat que Tarragona era un dels punts negres de contaminació de pèl·lets.
Uh-huh.
Què passa? Que tots aquests pèl·lets que es fabriquen, que es perden a Tarragona, que ja hi ha dades molt rellevants d'aquesta contaminació, perquè la Generalitat, amb tot aquest procés que vam iniciar, va emetre un informe on declarava que aquests pèl·lets s'estaven esparcint pel Mediterrani, no? Exactament on és complicat saber-ho, però sí que et puc dir que les Illes Balears probablement siguin un punt d'acumulació dels més rellevants, no? Que a més és curiós perquè no hi ha allà indústria plàstica, per tant,
yeah,
sabem segur que arriben de fora.
Yeah,
i altres zones, com per exemple les Terres de l'Ebre, també hi ha constància que hi ha hagut pèl·lets i microplàstics allà, i suggereix també que podria tindre l'arribada d'alguns podrien vindre de Tarragona, no?
Uh-huh. I sabem des de quan està passant?
Pues això és molt curiós, perquè amb l'informe que va fer la Generalitat quan es va iniciar tot aquell expedient legal que vam impulsar...
Sí, que ara en parlarem més.
Uh-huh. Ara després parlarem, però bueno, ja a l'informe ja datava aquesta contaminació des de mitjans del segle XX.
Vaja.
És a dir, en el moment en què s'instal·la tota la indústria química i plàstica, que, com sí, sabem, és molt rellevant a Tarragona, ja hi comença a haver aquest problema de contaminació. Què passa? Fa unes dècades tot aquest problema la gent ni el coneixia ni potser ni li interessava, i ara, des de fa uns anys que sabem que els plàstics són un problema i que ens afecten a la nostra salut, ara ja, pues ja comencem a evidenciar que aquí passa alguna cosa, no?
Ja. Bé, almenys, com a mínim, dos dècades fa, idò. que ja és molt.
Sí. Jo crec que segurament sí, i segurament seran més, eh? Però jo crec que la producció plàstica tan rellevant ha sigut dels últims 20 anys, per tant, estic segur que la major part de contaminació ve d'aquestes dues dècades.
I bé, Soul Rider i també Good Karma Projects us vareu aliar per denunciar aquesta situació, sobretot per la situació que s'estava visquent a la platja de la Pineda, que crec que és la que, bé, la que heu anat seguint i que el tema és més greu, i es va obrir un expedient. Què va passar amb aquest primer expedient? Explica'm-ho.
Pues sí, tot això ha sigut gràcies a la col·laboració de moltes entitats, perquè això sempre hem d'agrair, no? Nosaltres som una ONG que tenim la seu internacional a Biarritz, la seu estatal està a Sant Sebastià, al País Basc. Bueno, jo sóc de Tarragona, eh? Però jo estic vivint al País Basc i per tant també em tocava el tema una mica com a personal, no?
Ja, clar.
I ens vam associar amb Good Karma Projects el 2019 perquè són els que estaven al terreny i estaven evidenciant la problemàtica que hi havia, però tinc que agrair que tot aquest procés també hi ha hagut inclús entitats de les Balears, com per la Mar Viva,
sí,
que sempre han donat molta visibilitat al problema que heu tingut allà, no? Però, bueno, tornant al que és el cas legal, nosaltres vam estar iniciant... El primer que vam fer com a associacions, Good Karma Projects i Soul Rider, va ser començar a contactar agents involucrats. Vam estar parlant amb ajuntaments, amb Generalitat, amb govern espanyol, amb eurodiputats, hem tingut contacte amb empreses, amb periodistes, amb tots els agents que d'alguna forma podien ajudar-nos a canviar la situació, no? I què vam veure? Que després de molts anys de campanya, d'una campanya que a més hem fet sempre molt transparent, però jo crec que molt, molt constructiva, perquè mai hem anat a fer el que es diu shaming, no? Mai hem anat a deixar malament les empreses ni col·locar malament sobre elles. El que hem volgut sempre és que es prenguin mesures, no?
Uh-huh.
Després de molts anys de campanya, fa uns anys ens aliem també amb l'equip jurídic d'Insta, i aquest equip jurídic és el que ens també dona aquest coneixement legal per presentar un informe a la Generalitat, ¿vale? I el que vam fer va ser, i perdoneu-me perquè jo no sóc expert en temes legals, jo tinc formació ambiental, per tant,
sí,
intento explicar el millor que puc, però potser faig alguna cagada. El que vam presentar és un informe per impulsar un procediment de responsabilitat ambiental, ¿vale?
Sí.
És a dir, presentem un informe a la Generalitat veu que hi ha unes empreses que podrien estar involucrades, obre un expedient i comença a investigar-ne algunes més. I la Generalitat, després d'aquest treball, emet una resolució. I què es aconsegueix? Aconsegueix algo que jo crec que és històric, perquè fixa't, no tenim cap regulació a cap nivell europeu ni estatal, és a dir, a nivell Espanya no hi ha cap regulació per tema de pellets, a nivell europeu el reglament europeu just es publica el novembre passat, és a dir, no hi ha cap tipus de regulació i nosaltres aconseguim amb molta feina, molt d'esforç, amb molt de treball, que la Generalitat reconegui el valor d'aquestes empreses, l'impacte d'aquestes empreses a la contaminació dels plàstics, que data de mitjans del segle XX, que a més reconeix que tot això afecta a la Mediterrània, que no és només un problema local, i les obliga a tindre unes mesures preventives obligatòries. És a dir, no hi ha cap, diguem, denúncia econòmica, però sí que els diu, a partir d'ara haureu de prendre unes mesures per evitar que aquests pellets continuïn arribant. No hi ha cap restauració de l'impacte que ja s'ha fet. És a dir, no hi ha cap obligació a retirar els pellets que ja estan allà, també perquè és molt complicat, eh? Perquè una vegada els pellets arriben a la sorra o al mar, la restauració és complexa. Però sí que els obliga a aquestes mesures preventives obligatòries, i això és super, super important.
Uh-huh. M'ho has comentat que hi ha un reglament europeu, no?
Sí. Això ha sigut també, per a mi, una gran victòria que s'ha impulsat des de moltes associacions i la part de la societat civil, que a vegades pensem, hòstia, per a què serveixen les ONGs? Pues bueno, les ONGs el que fan moltes vegades és complir aquesta funció social o ambiental que els governs a vegades no poden complir o reforçar el que fan les administracions, no?
Uh-huh.
Fa anys, bueno, nosaltres, així per tenir una mica perspectiva, des del 2015, sobre Rever ja hi ha constància que hi ha grups de voluntaris per tota Europa de que hi ha molta contaminació de pellets a Europa, no? El 2020 publiquem un informe dels quals un dels punts molt importants era la contaminació de Tarragona que va portar a Good Karma Projects. Publiquem un informe europeu que es presenta a la Comissió Europea per a dir, mira, hi ha molts punts de contaminació a Europa de pellets, és un problema greu i el que fa falta és una regulació. Bueno, fixa't que ja estem parlant 2015, primeres troballes, 2020, sí, informe europeu, vale? I fixa que estem al 2026. Val. Bueno, al 2025, és a dir, l'any passat, al novembre es publica un reglament europeu, que és el primer cop que es publica que s'han de prendre unes mesures que eren molt similars a les que la Generalitat ja havia avançat a les empreses per a que les empreses no perguen més pèl·lets.
Bé, això es té que aplicar ara, aquest reglament,
sí.
Clar.
Exacte. Aquest reglament es dona el temps 2 anys per a les empreses per a que l'apliquen, és a dir, a nivell de que estan membre haurà de veure la forma en què s'apliquen, 2 anys per a les empreses i 3 anys per a les empreses de transport marítim, que també està inclòs el transport marítim dins d'aquest reglament, ¿vale? Per tant, què vol dir això? Que tenim un reglament de l'any passat, encara no hi ha un canvi substancial, perquè encara no s'està aplicant, però als pròxims 2 anys ja hauríem de veure com es comencen a aplicar aquestes mesures.
Ja, potser tot va un poc lent, però bé, però va, veig. Bé, hi ha que destacar que, com comentaves, el problema no és exclusiu de les nostres costes, de Catalunya o de Balears, sinó que passa a molts altres llocs del món. I a Galícia, el gener del 2024, hi va haver un vessament d'un vaixell de 26.000 tones de pèl·lets, que bé, crec que és important destacar-ho, no? Saben si hi ha hagut conseqüències per a l'empresa contaminant.
Pues mira, es van perdre aquestes 26 tones. Sí que nosaltres vam estar seguint el procés també nosaltres perquè ens interessava molt. I s'ha de dir que també va afectar el tema del reglament que et comentava abans.
Sí.
Quan es va publicar el reglament l'any passat, quan es va fer els primers borradors, diguem, no s'incluïa transport marítim. I ara sí que està inclòs i en part és gràcies a que s'ha vist el que va passar a Galícia. Què ha passat amb la de Galícia? Pues just ara està buscant notícies de, per tindre tot fresc i hi ha notícies del 20 de gener d'aquest any, és a dir, fa res,
sí?
Que va ser quan es va arxivar tot el procés.
Vaya.
Es va concloure que no havia sigut un problema de l'empresa, sinó que havia sigut un problema de donatge, que l'empresa estava seguint bé les indicacions o el que havia de seguir, i que, per tant, i juntament amb l'impacte ambiental, que no s'ha pogut demostrar que hi hagués un impacte ambiental, i això és un tema que també podem parlar perquè és el que fa que aquests casos siguin complexos, s'ha arxivat el cas. Per tant, ja això ja no ha seguit endavant i no hi ha hagut, que jo sàpiga, cap repercussió econòmica per a l'administració o per a l'empresa implicada.
Això em porta una pregunta important. Per cert, he dit, quantes tones? 26 tones eren? 26.000?
Sí, són 26 tones.
26
sí,
tones,
sí, sí.
Val, ho he dit malament, m'he passat un poquet. Bé,
tranquil·la, perquè tinguis la referència.
Sí?
Si tinc entès que a nivell estat espanyol se perden unes 7.000 tones a l'any, més o menys.
Ja,
vale?
Val.
Per tant, lo de Galícia, encara que semblava molt, realment era com una petita gota de tot el que es perd.
Bé, una petita gota, però clar, és important. Bé, hi ha un moviment cada dia més gran que demana la creació d'un delicte internacional d'ecocidi, un delicte que es pogués jutjar per un acord internacional quan un desastre mediambiental afectés molts territoris i els estats no fossin capaços de donar una resposta. Potser la contaminació per pèl·lets que està passant al món seria un bon cas per a un delicte mediambiental internacional.
Pues mira, jo puc parlar amb dos barrets, no? Barret personal, jo entenc el que dius i crec que tenint ara les evidències que tenim, sí que està clar que és un delicte superimportant, no? Perquè ara ja sabem que els microplàstics estan al nostre cos, s'han trobat a l'orina, s'han trobat a la sang, a la placenta. Sabem que poden provocar problemes endocrins, són disruptors hormonals, poden provocar problemes de desenvolupament i segurament acabaran sortint moltes més coses, no? És a dir, ara ja sabem que els plàstics són un problema real. Què passa amb els pèl·lets, no? I això és molt important entendre-ho. Al final, un pèl·let en si és un problema perquè és un plàstic que no desapareix. I quan s'anirà fragmentant i s'anirà trencant, i això ho he parlat amb alguns científics i és el més rellevant, potser, quan es va fragmentant i trencant és allà quan realment és, cada cop és problema, perquè com més petit és, més fàcil és que entri a la cadena tròfica, no?
Clar.
El que dius tu, realment, tenint ara la informació que tenim i sabent que no s'està prenent cap mesura per evitar aquesta pèrdua, està clar que és un delicte. Què passa a l'hora de la veritat? Bueno, és molt complex perquè aquí hi ha moltes administracions involucrades, perquè tenim la Comissió Europea, que és la que regula amb el reglament, els estats membres, després moltes empreses que treballen amb això són internacionals i estan fent la logística entre països.
Sí.
I I clar, com les empreses no tenen cap obligació de seguir cap regulació, pues realment no estan cometent cap il·legalitat, no? I estem en un punt que és una mica de transició, jo crec, i està també el tema de que els pellets en si, potser el plàstic no sigui tòxic, però el plàstic acaba acumulant tòxics al llarg del procés, uh-huh. I a més, alguns plàstics sí que tenen additius tòxics, no?
Clar.
Per tant, això se'ls diu també com a cavallos de Troia, no? Perquè el plàstic al final acaba acumulant totes les substàncies químiques que té al medi, no? Per tant, el que dius del delicte a mi em sembla superinteressant, però veig que a l'hora de la realitat, com estem en una societat en la que sempre es tiren pilotes fora, saps? I sempre intentem que la culpa la tingui un altre. Amb el que ha passat a Galícia, per exemple, no hi ha hagut cap repercussió,
sí.
Veig que és un tema que és tan complex que no arribaria a cap lloc, jo crec.
Ja, bé, però precisament perquè les empreses són internacionals, potser hi ha que buscar solucions internacionals també. Bé, ens seguirem parlant. Bé, tornarem a cridar algun dia per saber com està anant sa cosa, perquè el tema és important, i aquí a les platges de Balears està clar que és un gran problema. Xavier Curto, coordinador de Surfrider, moltes gràcies per posar-nos al dia amb aquest tema. Gràcies també per la feina que feis, tant valtros com Good Karma Project, on Carlos Salord a Menorca. Bé, gràcies a tots.
Moltes gràcies a vosaltres, perquè donar-nos veu és superimportant. Jo espero que no s'hagin fet molt pesat, però que la gent entengui que és superrellevant el que està passant al nostre SOA, perquè ens afecta a nosaltres, i que parlar-ne és la primera forma de trobar-ne una solució, perquè quan parles és quan entens la situació i pots ajudar i participar com a voluntari a les ONGs, i sempre és una ajuda. Així que moltes gràcies per donar-nos temps, i per mi ha estat un plaer, encantat que em truqueu quan vulgueu, que per a nosaltres és un plaer poder comunicar sobre això.
Ho tindrem en compte, gràcies.
Que tingues bona nit.
Medi Ambient i Ciència a IB3 Ràdio. El Nautilus, amb Cristina Amanda Tur. IB3 Ràdio és coneixement.
IB3 dona una mà a la Fundació Down i Més. La Fundació Down i Més té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, promovent la seva autonomia personal i la seva plena inclusió social, educativa i laboral. També treballa per defensar els seus drets, potenciar el seu desenvolupament personal i oferir suport, orientació i recursos a les famílies per afavorir una vida digna i independent. Més informació a www.downimes.org o al telèfon 670-56-88-81. IB3, tots donam una mà a la Fundació Down i Més.
Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio és legendari.
És un facto.
El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio. Després de l'entrada en vigor el passat mes de gener del Tractat Global dels Oceans, ara toca treballar perquè sigui alguna cosa més que una altra declaració d'intencions sobre un paper. Avui anem a analitzar què suposa aquest tractat amb un investigador científic del CSIC que és expert en governança de l'oceà i el clima. I aquí ja coneixem, a més, és en Carlos García Soto. Buenas noches, Carlos. Bienvenido de nuevo al Nautilus de IB3 Radio.
Buenas noches, Cristina.
Bueno, pues por primera vez nos proponemos proteger lo que queda más allá de las aguas territoriales de los países, para quien no esté mucho al día del tema. ¿Por qué es tan necesario hacerlo?
Bueno, mira, la alta mar cubre casi la mitad del planeta. Y hasta ahora ha funcionado como un espacio que no tenía ninguna regla o con reglas poco claras.
Ya.
No pertenece a ningún país, pero no obstante, todos dependemos de él. Regula el clima, absorbe el calor, el 90% del exceso de calor, el 25% del CO2 que emitimos lo absorbe el océano y sostiene gran parte de la biodiversidad del planeta.
Uh-huh.
Hay más biodiversidad en el océano que en el continente. Y el problema es que durante décadas lo hemos usado como si fuera un recurso infinito y sin un marco real para protegerlo. Y el tratado este es importante, es necesario, como tú preguntabas, porque intenta corregir por primera vez esto. Es decir, pasar de un vacío de gobernanza, de cómo regimos y administramos esto, a una manera de gobernarlo de manera compartida.
Ajá.
Y estamos intentando proteger la mitad del planeta que hasta ahora funcionaba sin ninguna regla o con reglas poco claras.
Ya. ¿Y quién mandará realmente en alta mar a partir de ahora? No sé, Estados, la ONU, nadie y todo el mundo al mismo tiempo. ¿Cómo estará esto hecho?
Bueno, la respuesta en corto es que nadie manda solo. Y eso es precisamente lo interesante.
Ajá.
Por lo menos hasta ahora. La alta mar sigue sin tener un dueño. Y el tratado crea un marco, una manera de trabajar en la que los países, todos, toman decisiones colectivas bajo un paraguas común, que es Naciones Unidas.
Vale.
Y este es un cambio muy importante porque pasamos de tener un sistema muy fraccionado, muy fragmentado, donde cada sector iba por su lado, la pesquería, el transporte marítimo,
¿sí?,
que es responsable del 90% del transporte mundial, la minería submarina.
¿Sí?
Pasamos de esta fragmentación a un intento de coordinar y de poner reglas comunes.
Uh-huh.
Esto es el... Sí, el marco que nos estamos creando.
Bien.
¿Cómo gobernar? Por primera vez lo que es de todos de manera conjunta.
Ajá, a ver si lo conseguimos. Bueno, uno de los objetivos del tratado, quizás el principal, es proteger al menos el 30% de los océanos hasta el año, bueno, de aquí al año 2030. Y lo cierto es que ya hay propuestas de áreas marinas en la mesa, como el Mar de los Sargazos, bueno, que de hecho ya es un ejemplo de gobernanza entre países, las montañas submarinas Hawái Emperador. Bueno, ¿qué características deben considerarse para decidir qué áreas se tendrán que proteger?
Esta es una de las ideas más clave del tratado. No se trata de proteger zonas al azar o simplemente bonitas, como vemos en los documentales. Se trata de identificar áreas que sean esenciales para que el océano funcione bien. Y hay criterios, por ejemplo, zonas con alta biodiversidad, pero también lugares que conectan ecosistemas, o rutas migratorias, o áreas clave para procesos como el almacenamiento de carbono o la regulación del clima.
Uh-huh.
Y ahí tienes zonas que a la gente incluso le pueden sorprender, como zonas de alta productividad biológica, zonas de exportación de carbono al océano profundo, zonas donde hay grandes masas de agua profunda, donde ese carbono queda almacenada durante siglos y milenios.
Sí.
Y entonces, junto, la idea que hay que transmitir es que no se trata solo de proteger especies, sino de proteger los procesos, por ejemplo, que estabilizan el clima. Y en eso estamos.
Eso es importante, sí. ¿Y qué puede cambiar este tratado para un mar compartido por muchos países como es el Mediterráneo?
Bueno, el Mediterráneo no es alta mar en sentido estricto, pero es un sistema muy conectado con el alta mar. Tiene muchas especies, corrientes y procesos que no entienden de fronteras.
Ya.
Y lo que ocurre fuera del Mediterráneo siempre acaba influyendo dentro.
Está claro.
Lo que introduce el tratado es una lógica que el Mediterráneo realmente necesita. Pasar de una gobernanza fraccionada, una gobernanza fragmentada, con muchos países, con muchos acuerdos, muchas veces muy poco coordinados, a una gobernanza con más coherencia, donde las decisiones están mejor alineadas unas con las otras. Y además el Mediterráneo es un mar especialmente sensible al cambio climático, como sabemos, por ejemplo, por las danas.
Cierto.
Y sensible a la presión humana. Su capacidad de amortiguación es ya muy reducida. Y si el tratado, aunque sea de alta mar, consigue mejorar la coordinación, quizás se genere un efecto de arrastre o de contagio. Más ambición, más coherencia, más integración entre la política y la ciencia, también en mares cerrados o en mares regionales como puede ser el Mediterráneo.
Ya, claro. ¿Y hay algún lugar en el Mediterráneo que creas que debería entrar en este 30% de protección, más allá de la protección de las costas?
Sí, aquí hay una clave importante. En el Mediterráneo los espacios de alta mar son limitados, pero existen, sobre todo en zonas profundas y en zonas alejadas de la costa. Más que dar un nombre concreto, que te diré algunos luego, lo relevante es el tipo de áreas que deberían priorizarse, por lo menos en mi opinión.
¿Sí?
Zonas que actúan como nodos ecológicos, montes submarinos, cuencas profundas y muy especialmente corredores que conectan poblaciones y ecosistemas. En las zonas profundas podemos mencionar los montes submarinos del Canal de Sicilia, del Mar de Alborán, que concentran nutrientes y actúan como islas biológicas en el fondo marino. Hay cuencas profundas que deberían ser protegidas tanto en el Mediterráneo occidental como oriental. Son importantes porque en ellos ocurren procesos de ventilación y almacenamiento de agua densa que tienen implicaciones para el ciclo de carbono. Y luego hay zonas de formación de aguas profundas que quizás deberían ser protegidas, como puede ser el Golfo de León. Y allí los oceanógrafos decimos que el océano respira porque el agua superficial se hunde y transporta oxígeno hacia las profundidades.
Sí.
Y luego, junto a estas zonas profundas, estos montes y cuencas profundas, están los corredores ecológicos que son igual o más importantes en el Mediterráneo.
Claro.
Y aquí hay tres ejes que yo destacaría. El eje Atlántico-Mediterráneo a través del Estrecho de Gibraltar, con entrada de especies, intercambio de masas de agua. Después están las rutas migratorias de grandes pelágicos, que ya conocemos todos, atunes, tiburones, cetáceos que cruzan todo el Mediterráneo.
Sí.
Hay que proteger las rutas migratorias. Y después hay conexiones entre zonas costeras productivas, que no es alta mar, pero el mar abierto. Y estas conexiones sostienen ciclos de vida completos, ciclos de vida marina completos. Entonces, lo importante es destacar que los nodos son relevantes, pero lo que realmente sostiene el sistema son las conexiones.
Ya, está claro. Todo está conectado, además. Bueno, ¿tenemos suficiente conocimiento científico del océano como para gestionar bien estas nuevas áreas que se protegerán?
Mira, me encanta esta pregunta, porque siempre me apetece dejarla clara. Nunca vamos a tener un conocimiento perfecto, pero sí tenemos más que suficiente para empezar a actuar. Sabemos dónde están muchas de las áreas clave. Sabemos cómo funciona el océano y sabemos que está bajo presión. Y por lo tanto, esperar a saberlo todo es en la práctica o equivale a no hacer nada.
Exactamente.
Porque te hace esperar. Sabemos más que suficiente para empezar. Y lo que no sabemos no puede ser una excusa para no proteger. Esto, por ejemplo, ha ocurrido con el tema del cambio climático, donde la idea de la incertidumbre siempre ha pesado más que la precaución.
Sí, este mensaje es muy importante. Y bueno, hay un montón de puntos que deben considerarse sobre pesca, los intereses de la minería, que hablamos un día además de la minería submarina, la contaminación, todas además amenazas en crecimiento. No sé si crees que debemos establecer alguna prioridad.
Bueno, es una pregunta buena y realmente es tentadora para un científico porque siempre tenemos este vicio o esta tentación de priorizar. Pero el problema es que las amenazas no actúan por separado. La sobrepesca, la contaminación, los plásticos, el cambio climático, todo se suma en el océano y todo se refuerza. Por eso el enfoque tiene que ser integral e integrador, es decir, no elegir una, sino gestionar el conjunto, porque el océano sufre todas a la vez. Pues bueno, las que has mencionado tú, estoy completamente de acuerdo. Contaminación, cambio climático, sobrepesca, enfoque precautorio frente a la explotación industrial, como puede ser la minería submarina. Pero todas, una no puede excluir a las otras.
Claro, o sea, luchar contra todas al mismo tiempo, está claro. Bueno, existe el riesgo de que este tratado cree una gobernanza en papel, pero sin capacidad real de control.
Sí.
Es un riesgo.
Sí, existe ese riesgo de gobernanza en papel, y además está bien expresado así. Ese riesgo es real y probablemente es el mayor desafío.
Ya.
Firmar un tratado, aunque se haya ido retrasando, no voy a decir que ha costado, sino que se ha ido retrasando muy intencionadamente durante 17 años, es solo el primer paso. Y lo difícil es implementarlo, coordinar países, hacer cumplir las medidas y vigilar, y especialmente vigilar lo que ocurre en un espacio tan grande. Y estamos hablando de la mitad del planeta, con muchos actores, con intereses muy diversos y muy interesados, y con capacidades muy distintas entre países. Y la clave estará en si se desarrollan mecanismos reales de seguimiento, de control y de cooperación. Y como tú dices bien, el tratado es un primer paso y el verdadero test es pasar de un tratado de papel a un tratado en el agua.
Ajá.
Y eso es lo que tenemos que hacer.
Bueno, y lo que has apuntado ya, el tema de la justicia, el riesgo de que unos pocos países ricos se beneficien, por ejemplo, los recursos genéticos, que es otro de los puntos del tratado. ¿Podremos establecer mecanismos reales de justicia, de equidad?
Bueno, yo espero que sí. Y realmente ese riesgo de desigualdad en recursos genéticos sí es una preocupación muy real, ¿eh? Los recursos genéticos pueden tener un gran valor, por ejemplo, en medicina o biotecnología, y durante mucho tiempo se ha pensado que la cura del cáncer iba a venir de actinias submarinas, por ejemplo.
Sí.
Pero existe el riesgo real de que solo unos países,
Estados Unidos,
Alemania, con capacidad tecnológica, con tradición farmacéutica, se beneficien. Y el tratado intenta introducir mecanismos de reparto justo, pero eso habrá que construirlo en la práctica. Una cosa es, como tú dices, el papel, el derecho, el principio del patrimonio común de la humanidad, y otra cosa es cómo eso al final se lleva a la práctica.
Claro.
Realmente las discusiones que hubo en las conferencias sobre este tema son de lo más curiosas y darían para un programa entero.
Vaya, lo tendré en cuenta. Bueno, y mientras el tratado se desarrolla, ¿qué deberían estar haciendo ya los países firmantes para prepararse? ¿Qué papel debería tener, por ejemplo, España?
Bueno, primero te contesto los países, después España.
Sí.
Hay tres capas críticas en las que tenemos que actuar. Primero es la que yo podría llamar la científica operativa. Hay que identificar áreas prioritarias, pero también desarrollar sistemas de seguimiento, datos, observación, indicadores. Si eso falla, no hay gestión real del medio. Segunda, la capa institucional. El tratado no sustituye a las organizaciones existentes. No puede, porque está incluido en el propio tratado la cláusula de no socavar lo que ya existe. O sea que las organizaciones de pesca, transporte, fondos marinos van a seguir operando, intentarán seguir operando como han hecho hasta ahora. Entonces tiene que haber una coordinación. Y si no hay coherencia entre mandatos, van a aparecer lo que podríamos llamar conflictos de gobernanza. Es decir, la segunda capa va a ser una capa institucional de coherencia entre instituciones. Y la tercera capa es la capacidad de implementación. Muchos países no tienen medios técnicos o científicos para aplicar el tratado. Realmente España está entre el 7 y el 10, capacidad científica, capacidad industrial, pero por debajo hay hasta 168 países, imagínatelo bien.
Ya.
Por eso la transferencia de tecnología y la creación de capacidades no es un detalle menor, sino que es algo estructural. Esas son las tres capas en las que tenemos que operar: científico, operativa, institucional e implementación. Y en el caso de España, realmente puede jugar un papel muy relevante si conecta tres cosas: una ciencia sólida,
sí,
una experiencia en negociación internacional y la capacidad de articular posiciones coherentes entre sectores, entre protección y explotación, por ejemplo.
Uh-huh.
El reto no es aplicar el tratado, es hacerlo funcionar dentro de un sistema que es realmente complejo.
Claro. Claro.
Y si me das un minuto,
sí,
una
sí,
cosa
claro, dime.
Que creo que es importante. Creo que a la audiencia le importará saber que realmente, o al menos en mi opinión, lo relevante no es solo pensar que este tratado es cosa de gobierno, sino que también la sociedad tiene un papel importante, aunque no sea directo. Y además creo que tu medio es relevante para ello. ¿Y qué podemos hacer como sociedad? Primero, en algo fundamental es la presión social. Si algo nos ha enseñado la historia es que muchas de las grandes decisiones internacionales avanzan cuando hay una expectativa clara por parte de la sociedad de que se tiene que actuar.
Sí.
Entonces, este tratado ha salido por la presión de la sociedad y esa presión tiene que seguir existiendo. La sociedad es la que exige y los políticos actúan cuando son exigidos. El segundo, en el consumo y en cómo vivimos, es decir, lo que comemos, cómo usamos el plástico, cómo nos relacionamos con el mar, qué tipo de turismo hacemos, cómo frecuentemente viajamos, todo eso tiene impacto. No es la solución completa, pero sí forma parte de la solución. Y tercero, que podemos hacer es algo menos visible pero importante, que es la cultura del océano. Entender que el océano no es algo lejano en el que simplemente nos vayamos y vemos en verano, sino que forma parte del sistema que nos sostiene. No es un ecosistema más, es el sistema que hace realmente habitable el planeta. Y cuidar el océano al final será, en el fondo, cuidarnos a nosotros mismos.
Está claro, ese debe ser el mensaje, está claro. Bueno, tardamos dos décadas en llegar a un tratado, 2 años para obtener las firmas necesarias y ha entrado en vigor el pasado mes de enero. Este ritmo no parece el adecuado para la urgencia de lo que estamos hablando realmente. ¿Llegaremos al 2030 con el 30% del mar protegido? Ya sé que es una pregunta, en fin, que no me puedes contestar, pero no sé, te pregunto un poco si también ves,
bueno,
que vamos un poco lentos.
En esto,
¿no?
Siempre yo doy la misma respuesta, que hay que estar, esperar lo mejor y estar preparado para lo peor.
Ya.
O sea, que hay que ser optimista o trabajar para ello, pero saber que estamos en un contexto que no lo va a poner nada fácil.
Ya.
Y entonces esa dificultad es la que nos va a animar para trabajar todavía con más ahínco, tanto los científicos como la sociedad en general.
Bien.
Y a eso hilo con lo que he dicho, es decir, ahí tenemos que estar nosotros detrás para que realmente las promesas no se queden en el papel, como tú decís.
Fantástico, pues esperemos que así sea. Lo vamos a dejar aquí. Seguro que mientras se va desarrollando el tratado tendremos que ir informando, así que volveremos a hablar de ello en el Nautilus y esperamos contar contigo. Carlos García Soto, investigador científico del CSIC, mil gracias por atendernos. Molt bona nit.
Muy buena nit. Gracias a todos vosotros.
Han perdut la perspectiva a llarg termini i patim l'absurda i temerària creença que hi pot haver un desenvolupament econòmic il·limitat en un planeta amb recursos naturals finits. Definitivament, aquesta no és la conducta d'un simi savi. Jane Goodall, del Llibre de l'Esperança.
El Nautilus, el programa d'IB3 Ràdio que dona veu als científics de les illes.
IB3 Ràdio és investigació.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Dual de les 9.
No hi noturam, hi noturam.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls. El Nautilus, el programa d'IB3 Ràdio que dona veu als científics de les illes. Amb Cristina Amanda Tur.
Traiem ja el periscopi del Nautilus i avui xerraran d'una conseqüència de l'escalfament global, que és la creixent incidència de l'alta humitat. A què mos expliques, Dani, d'això?
Sí, perquè sempre que parlem de canvi climàtic pensem en les altes temperatures, les onades de calor, els registres de mercuri, però poques vegades ens fixem en la humitat i la combinació de calor i una humitat alta suposa una amenaça multiplicada per a la salut humana i de també qualsevol ésser viu i també per moltes qüestions d'infraestructura o també per a l'economia.
Ahà, l'alta humitat és un problema creixent que va en paral·lel a l'augment global de les temperatures, encara que els titulars, els rècords i els estudis es dediquin més sovint a la calor, clar.
Sí, per això una recerca ha identificat les regions que històricament han registrat els episodis més intensos i aquelles que és més probable que se superin els rècords en un futur que serà més calorós i més humit. L'estudi ha catalogat els dies de calor humida més extrems registrat en 216 regions del planeta entre l'any 61 i el 2023, un període d'uns 60 anys... Per avaluar el risc futur, els investigadors han emprat diversos models climàtics que simulen múltiples realitats possibles sota les condicions actuals.
I a quines conclusions han arribat?
En relació amb el clima local contemporani, els autors assenyalen que els esdeveniments d'anomalia de calor humida diaris més extrems ocorren a la regió de Mitjà Orient, també a Nord-Àfrica, i després seguits als tròpics profunds. A més, aquestes mateixes regions, juntament amb parts d'Àsia Central, també experimenten s'esmenten els episodis de major durada amb successions de més de 20 dies consecutius de calor humida extrema.
Bé, fins aquí m'us pot semblar obvi o m'us pot sorprendre poc, clar.
Sí, l'estudi també apunta la gran influència del fenomen conegut com el Niño, que fa que els episodis de calor humida extrema tendeixin a agrupar-se en certs anys i en certes zones. I així, en els tròpics, fins al 75% dels dies que tenen registres molt alts ocorren en el 25% superior dels anys. Hi ha una, diguéssim, una concentració d'episodis allà on el Niño causa tant un increment de temperatura, que és el que més coneixem, però també d'humitat en àmplies zones tropicals. Per posar un exemple, durant els 4 episodis del Niño més forts d'aquest període a una regió, com és el sud-est del Perú, va experimentar de mitjana 5 vegades més dies d'humitat extrema de l'habitual.
En consonància, els darrers anys que han estat els més calorosos des de que hi ha registres hauran comportat també nivells d'humitat més extrems.
És clar, com dèiem, la recerca utilitzava dades fins a l'any 2023 i precisament aquell darrer any, el 2023, emergeix com un punt d'inflexió. Allí les dades mostren que aquell any es van batre rècords de calor humida en 23 regions. Però, de les 216 que dèiem que s'havien estudiat, però si no hi hagués fet el calor que va fer aquell any, no s'hauria establert cap rècord. O sigui, hi ha una relació directa. És a dir, que sense l'increment de la temperatura global de fons causat pel canvi climàtic, el 2023 no hauria estat un any excepcional en termes de rècords de calor humida. No s'haurien produït aquests rècords no només de calor, sinó també de calor humida, i gairebé un terç dels rècords absoluts de totes les regions s'han registrat els darrers 5 anys.
I aquesta recerca fa una prospecció de cara als propers anys?
Sí, la recerca també projecta quines regions són les que estadísticament són més susceptibles a veure superats els seus rècords actuals. Les majors anomalies es donen a les zones que comentàvem, a Orió Mitjà, al nord d'Àfrica, als tròpics, però també s'hi afegeixen altres àrees amb altres probabilitats d'esdeveniment rècord en el futur pròxim. S'hi afegeix l'est d'Amèrica del Nord, el nord-oest d'Europa, l'est de la Xina i també gran part d'Austràlia. Així que s'apunten regions que ara ja no ens resulten tan òbvies, que s'hauran de preparar i adaptar per a les situacions d'humitat extrema que no havien patit fins ara amb tanta intensitat.
Bé, enguany, a més, us enfrontem a un escalfament addicional causat per el Niño, que comentaves abans del Niño.
Sí, correcte. Els climatòlegs de l'Organització Meteorològica Mundial, de l'ONU, creuen que el Niño podria actuar els propers mesos amplificant els efectes del canvi climàtic. Hi ha un 40% de possibilitats que això ocorri entre els mesos de maig i juliol, o sigui, ho tenim ara a tocar, aquesta possibilitat del 40%.
Sí.
Ara venim d'un període marcat per la Niña, hem de dir, i llavors fa un efecte de refredament i per això fins al juny hi ha més opcions de fet de trobar-nos en una fase neutra o de transició, un 60%. I a partir d'aquí, però de juliol i de cara sobretot a finals d'any, les probabilitats s'inverteixen i de fet ja en gener l'Administració Nacional Oceànica i Atmosfèrica dels Estats Units va estimar una probabilitat d'entre el 50 i el 60% que es desenvolupi el Niño entre els mesos de juliol i setembre. Caldrà anar seguint l'evolució d'aquesta tendència i veure si avança aquest Niño o es retarda aquest fenomen.
Bé, ja posats, podríem explicar una mica què són el Niño i la Niña per recordar-ho als nostres oients?
Sí, els episodis del Niño es produeixen per l'afebliment dels vents alisis, que fa que deixin d'aflorar les aigües profundes oceàniques, i això, al seu torn, causa un escalfament per sobre del normal en una grandíssima superfície oceànica en el Pacífic Equatorial, Central i Oriental, amb un gran impacte a gran escala en el planeta. En sentit contrari, en els episodis de vents alisis emergeixen a la superfície les aigües del fons i això dona lloc a la Niña. Hi ha un refredament amb patrons climàtics i de pluviometria oposats.
Bé, això té un gran impacte, ja que dir-ho, a la vida marina. I com a dada podem dir que l'últim fenomen del Niño va ocórrer entre els anys 2023 i 2024. Va ser un dels 5 més intensos mai registrats i va contribuir al fet que s'aconseguissin temperatures globals rècord en 2024. Bé, i acabava amb la qualitat de l'aire que respiram, o la mala qualitat de l'aire, millor dit, no?
Sí, perquè el planeta continua respirant aire contaminat. De fet, només 13 països dels 143 que s'han examinat tenen nivells acceptables de partícules fines segons els estàndards de l'Organització Mundial de la Salut. És menys del 10% dels països. D'aquests 13 països que compleixen, només 3 són europeus, són Islàndia, Andorra i Estònia. I a més apunten que el 2025 la qualitat de l'aire va empitjorar al conjunt de tot el planeta a causa de l'escalfament global, però també dels grans incendis forestals. Uh-huh. I és que les partícules fines, que són les que, de les quals estem parlant, sí, les PM2,5, són aquestes que sol emetre el trànsit rodat, determinades indústries, però també els incendis forestals.
Quins valors indiquen que ens trobem amb un aire perillós per la salut?
La recomanació de l'OMS és que la concentració mitjana anual de partícules fines no superi els 5 micrograms per metre cúbic. En aquest darrer estudi trobam en un extrem Loni, una ciutat de l'Índia, la ciutat més contaminada, amb una concentració mitjana anual de 112,5 micrograms per metre cúbic. Això són 22...
De 5 a 112.
De 5 a 112, és la més contaminada. Són 22 vegades més que aquest llindar, sí, que apunta l'OMS. En l'altre extrem hi ha una ciutat a Sud-àfrica, New Woodville, que és la ciutat amb l'aire més net del món, amb una concentració mitjana només d'un microgram per metre cúbic, per davant de Utah, Finlàndia i l'IUE als Estats Units.
Com d'importants són aquestes dades per a la nostra salut?
Segons l'OMS, els efectes combinats de la contaminació de l'aire ambient i també de l'aire domèstic s'associen a 6,7 milions de morts prematures cada any. S'estima que l'any 2019 la contaminació només per l'aire exterior va provocar tot el món 4,2 milions de defuncions prematures. Són xifres molt importants.
Mm-hmm. El llistat de països crida l'atenció que entre tots els de gran extensió només es mantinguin dins els marges saludables a Austràlia.
Sí, sí, l'informe recull dades de ciutats, de 9.400 ciutats del món, i en el grup d'estats amb un aire més saludable trobam Austràlia, però llavors tenim una llista de països petits, com la Polinèsia Francesa, Puerto Rico, les Illes Verges, els Estats Units, Barbados, Nova Caledònia, Islàndia, Bermudes, Reunió, Andorra, Granada, Panamà i Estònia.
Bé, aquests són els que es salven. I els més insalubres?
El que té una pitjor concentració mitjana anual és Pakistan, amb 67,3 micrograms per metre cúbic, seguit per Bangladesh i Tadjikistan. En el cas d'Europa, Bòsnia i Herzegovina és el país amb pitjor qualitat de l'aire, 23 micrograms per metre cúbic, seguida per Macedònia del Nord i Sèrbia. Als Balcans hi ha molt mal aire,
Està clar.
També destaca els augments de les concentracions mitjanes anuals a l'atenció de Suïssa i Grècia, han crescut més d'un 30%.
Bé, Suïssa, crides atenció, no?
Sí, crides atenció, perquè sempre pensem en els paisatges alpins, ben nets, sí, i tenen en aquest cas ha estat sobretot a causa del fum dels incendis forestals d'Amèrica del Nord i la pols sahariana d'Àfrica.
Clar.
Dos elements que fins fa un temps no hi comptàvem en els Alps.
Tenim dades nacionals?
Sí, Espanya ocupa el lloc 112 dels 143 en un rànquing que va de pitjor a millor, és a dir, que estem a la part amb millor aire, tot i que no arribem als estàndards. Estem en la posició 33 d'Europa, amb nivells similars a França, Alemanya, Bèlgica o Malta. I per ciutats, aquí a Espanya, Ourense va ser el 2025 la ciutat amb pitjor qualitat de l'aire, seguida de Mollet del Vallès, a Barcelona, i els Cortijillos, a Andalusia. D'altra banda, la Granja de Sant Ildefons, a Segòvia, i també Benicàssim i Castelló de la Plana són els municipis on es va respirar millor aire.
Vaja, Benicàssim i Castelló, bé, ja està bé. Bé, ho deixem aquí. Gràcies, Dani.
Molt bé, bona nit.
I acabam avui amb una menció especial. Ahir, 3 d'abril, es va celebrar el primer dia de Jane Goodall per recordar el seu legat. I naltros, per sumar-nos, hem destinat el que IB3 mos paga pel programa d'avui a padrinar un ximpancé de l'Institut Jane Goodall. Es diu CC, i li falta un ull, i un dia us explicaré la seva història. Avui mos acomiadam amb una cançó dedicada a Jane, Voice of Hope, creada per Andy Coe. En Pablo Morgantis, a Sala de Màquines, i en Dani Manau i jo mateixa al Pont de Comandament tornam la pròxima setmana amb molta més ciència i més medi ambient. Bona nit i cuidau el planeta.
I wanted to do things which men did and women didn't. Going to Africa, living with animals. That's all I ever thought about.
A girl hid in a chicken coop one day, waiting for hours to see eggs lay. Rusty the dog taught her to be kind. Curiosity bloomed in her young little mind. She saved her pennies and sailed away to Gombe's forest where the chimps would play. David Greybeard reached out his hand and helped the whole world understand. And though she was young, her heart shone bright. Her voice became our guiding light. I'll follow Jane through forest wide with hope and wonder as my guide. She showed me one voice can change it all, even someone young and small. Seeds of change, growing roots and shoots, spreading far and wide. From a henhouse girl to a light so